L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que un dia més, si arribats en este punt horari esteu sintonitzant una de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, heu de saber, és el repàs a l'actualitat de la jornada a través de l'informatiu a la sintonia EMUTE. Som a dilluns, som a 29 de setembre, obrim informativament aquesta setmana parlant i ho fem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui ens estarem anant a l'Ametlla de Mar per passar balanç en aquesta reunió que el passat divendres mantenien representants dels allotjaments turístics del municipi, representants de Turisme de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona i també de l'Ajuntament de l'Ametlla per tractar qüestions relacionades amb la promoció turística de la població. Seguirem parlant d'altres qüestions. El president de la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara és membre del jurat dels Premis Denominacions d'Origen Catalanes de l'Oli. I a l'informatiu d'avui parlarem també de la dimissió de Janet Llambrí com a patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla. Una empresa ampostina ha creat una aplicació per a mòbils per tal de facilitar les explicacions durant les visites als museus, una iniciativa que de moment s'implanta a museus de Tarragona, Lleida i Girona. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui ampli temps dedicat a les qüestions esportives, d'una banda repassant la jornada futbolística dels equips del territori, una jornada en la que destaca este derbi de rivalitat comarcal que ahir diumenge disputaven a la primera catalana l'Amposta, que va caure derrotat a casa per 1-2 davant la Rapitenca. També en l'àmbit esportiu destacarem avui i passarem balanç a com va anar ahir diumenge la celebració de la 8a edició de la pujada al Montsià, Memorial Francesc Bord Madró, una cursa que enguany es van emportar en categoria masculina Josep Maria Pijoan i en la femenina Judit Lamas. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat per fer-ho, i tal com fa uns momentets us avançàvem en titulars, retrocedim fins al passat divendres. Va ser el dia en què representants de Turisme de la Generalitat, la Diputació de Tarragona, dels allotjaments turístics i de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es van reunir per tractar qüestions relacionades sobre la promoció del municipi. Sobre la taula es van exposar els diversos punts forts, com ara la desestacionalització turística amb les jornades gastronòmiques, i punts febles també, com la connexió amb l'aeroport de Barcelona o el fet de promocionar-se dins les Terres de l'Ebre i no com a Costa Daurada, com es feia fins ara. De tot plegat, ens explicava més detalls d'aquesta jornada des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest matí hem estat a l'oficina de turisme perquè representants dels diferents tipus d'allotjaments turístics de l'Ametlla de Mar, entre ells càmping i hotels, s'han reunit també amb Xavier Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme, Octavi Bono, gerent de la Diputació de Tarragona, de la marca Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i també amb Pablo Rodríguez, responsable de certificacions de l'Agència Catalana de Turisme i representants de l'Ajuntament, per tal de debatre les diferents línies de promoció del municipi. Sobre la taula s'han exposat diversos punts forts i febles de la promoció de l'Ametlla de Mar. Entre els punts forts en destaca la desestacionalització turística a través de les jornades gastronòmiques. També els projectes en els quals s'està treballant per aconseguir la certificació de destinació esportiva amb la vela i el submarinisme com a pal de paller, o projectes per posar en valor l'entorn únic del litoral calero, millorant, per exemple, el camí de ronda del GR92 que passa per l'Ametlla de Mar, i també la senyalització al municipi. Recordem que aquests dos darrers projectes comptaran amb uns 200.000 euros provenients de la Generalitat, que són el retorn, diríem, d'alguna manera, de que l'Ametlla de Mar sigui el municipi número 1 a les Terres de l'Ebre en la recollida de la taxa turística. Xavier Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme, ha lloat el treball que es du a terme per convertir l'Ametlla en destinació gastronòmica un dia com avui, on actualment s'estan presentant les jornades gastronòmiques del peix de la Llotja al Centre d'Interpretació de la Pesca. L'escoltem.
Catalunya com a destinació turística i sobretot els pobles d'encant. L'Ametlla de Mar és un poble d'encant i com a poble d'encant jo crec que s'ha de distingir per alguna cosa, i sobretot la gastronomia forma part del nostre ADN, tant a Catalunya com als diferents pobles, no? Però especialment aquí, a Terres de l'Ebre, on la gastronomia sempre ha estat un valor afegit, i en aquests moments la tipologia de turisme que volem és un turisme d'una certa qualitat, que apreciï sobretot la nostra destinació per la cultura, per la gastronomia, però sobretot pels productes de proximitat i els productes que ens dona la nostra destinació.
Octavi Bono, des de la Diputació de Tarragona, ha parlat del paper de l'Ametlla de Mar en el mar de la Costa Daurada.
Segurament que trobaríem en l'Ametlla un dels pols importants, clau, del que és el turisme en aquesta part del territori, a les Terres de l'Ebre. Per volum, d'una banda, i també, afortunadament, per la qualitat d'un litoral que és excepcional. Aquests dos actius, tant la dimensió de l'oferta com la qualitat del litoral, ja generen un tret de sortida, doncs, que facilita les coses. I en els darrers anys hem detectat més intensitat en les tasques de promoció des del propi Ajuntament, i nosaltres, com a Patronat de Turisme de la Diputació, ens hi hem volgut anar a sumar.
Recordem que la Diputació de Tarragona ha donat suport en diverses jornades gastronòmiques, com pot ser la jornada gastronòmica de la Galera, que va ser pionera enguany amb altres municipis de les Terres de l'Ebre, o també amb la del Peix Blau, amb la qual l'Ametlla de Mar treballa conjuntament amb Cambrils. Escoltem també Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Per nosaltres és molt important, per la cala, el pes que té tota l'activitat econòmica vinculada, diríem, directament o indirectament al turisme, té molt de pes. El fet de que puguem ja entrar al detall, i avui tant el turisme de la Generalitat com la Diputació de Tarragona donen suport a totes aquestes reflexions i idees, i per tant marcar i seguir marcant, insisteixo, objectius concrets de com impulsar la cala i com impulsar el turisme des d'aquí també i amb complicitats, doncs això fa que en aquests moments tinguéssim clar, molt clar, que hem d'anar de la mà de les administracions, que hem de fer esforços comuns amb els diferents responsables, diríem, agents del territori, en aquest cas de la cala, ja siguin allotjaments, ja siguin empreses vinculades al sector, i això és molt important perquè avui seguim posant el granet d'arena a un full de ruta que tenim traçat.
Des del sector turístic a l'Ametlla de Mar s'han traslladat alguns dels punts febles de l'Ametlla, com per exemple la venda de marca de l'Ametlla de Mar dins de Terres de l'Ebre i no dins de Costa Daurada com era fins ara, o la dificultat de connexió amb l'aeroport de Barcelona. Pau Mangraner, des de Promocions Calafat.
A veure, el tema de la marca és un tema molt important perquè actualment estem localitzats a Terres de l'Ebre, ens han canviat el nom de Terres de l'Ebre, i això és una cosa que quan els que tenen establiments turístics o càmping, etc., quan van a vendre el producte a l'exterior, fora d'Espanya, doncs ens trobem que no ven el mateix Terres de l'Ebre que Costa Daurada, i això ha sigut un problema que estem discutint a veure si hi ha alguna possibilitat de corregir aquest error.
Després d'una temporada d'estiu on l'ocupació ha estat desigual en els diversos establiments al municipi, el que sí s'ha remarcat és que el treball per desestacionalitzar el turisme està donant els seus fruits, acompanyats de preus més assequibles fora de temporada alta. Així, els diversos representants del sector han afirmat que està sent un bon setembre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en mute.
Seguim ara parlant del president de la cooperativa agrícola... ...del Camp de Santa Bàrbara... ...que serà un dels membres del jurat... ...dels Premis Denominacions d'Origen Catalanes d'Oli... ...uns premis als quals hi concorren... ...les 5 denominacions d'origen protegides... ...d'oli d'oliva de Catalunya... ...les denominacions de Siurana, les Garrigues... ...oli de la Terra Alta, oli del Baix Ebre Montsià... ...oli de l'Empordà... ...tots ells competiran per tercera vegada... ...en aquests premis, com dèiem... ...denominacions d'origen catalanes de l'oli... L'acte es farà el dia 8 d'octubre a 11:45 del migdia al Teatre Bartrina de Reus i estarà presidit pel conseller d'Agricultura del Govern de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, que estarà també acompanyat dels presidents d'aquestes 5 denominacions d'origen protegides catalanes d'oli, entre d'altres personalitats. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Els premis volen reconèixer els professionals, investigadors, cuiners, institucions que han destacat en la seva tasca de difusió de l'oli verge extra. Els premis van néixer l'any 2011 amb l'objectiu de promocionar l'oli verge extra amb aquest distintiu de qualitat i donar-los a conèixer en les grans àrees de consum. El jurat dels premis el conformen els presidents de les 5 denominacions d'origen protegides catalanes d'oli. Són el planer Jaume Roé, president de la denominació d'origen protegit oli del Baix Ebre i Montsià i també president de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara. Simón Casanovas, que és el president de la DO Oli de l'Empordà, Joan Segura, de la Garrigues, Francesc Prat, de la Siurana i Ramon Llop, president de la DO Oli Terra Alta. Un fet remarcable d'aquests premis és que estan impulsats per les 5 denominacions d'origen protegits del país que representen l'esforç dels milers d'agricultors i de les cooperatives i molins elaboradores inscrits als registres d'aquestes denominacions d'origen. En aquest sentit, l'acte serà un reconeixement una vegada més a tot el sector i també una trobada del sector agroalimentari català. L'acte comptarà amb la presència dels productors d'oli agrupats a les denominacions d'origen protegit, gastrònoms, cuiners i personalitats del món gastronòmic. Recordem que serà el proper 8 d'octubre al Teatre Bartrina de Reus. Els productes amb denominació d'origen protegit tenen una reputació lligada al seu origen i unes característiques de qualitat essencialment o exclusivament donades per les varietats d'oliva i el medi geogràfic on es produeixen i s'elaboren, considerant els factors naturals i humans. La producció, la transformació i la elaboració del producte ha tingut lloc exclusivament a la zona geogràfica que justament li dona nom.
Gràcies, Josep. I de les qüestions relacionades amb l'oli i la pagina, novament tornem a l'Ametlla de Mar, en este cas per parlar de qüestions relacionades amb la mar, per parlar de la dimissió de Janet Llambrí com a patró major de la confraria de pescadors de la Cala. Des de l'Ametlla, des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
Dimiteix Janet Llambrí com a patró major de la confraria de l'Ametlla de Mar. Dilluns tindrà lloc la reunió de la Junta General de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, en la que es donarà compte de la dimissió de Janet Llambrí com a president de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, després que en una reunió del Cabildo celebrada dijous al vespre, aquest decidís que no acabarà amb el seu mandat després d'escoltar dels seus membres la pèrdua de confiança cap a la seva labor. D'aquesta manera s'evitarà que dilluns, en la reunió de la Junta General, hagi d'abordar la moció de confiança presentada per 20 dels 29 membres d'aquesta Junta. El requeriment es va presentar a la Secretaria de la Confraria de Pescadors el passat dia 16 de setembre, la qual s'hauria d'haver votat de manera individual i secreta pels 29 membres. Segons marquen els estatuts, assumeix el càrrec de manera provisional el vicepresident de la confraria, Miquel Brull. En el període de 30 dies, a partir de la reunió de la Junta General, s'haurà de convocar una altra reunió per escollir el nou patró major entre els 29 membres de la Junta General i alhora completar els membres de la Junta amb el primer dels candidats que va quedar-se fora a les passades eleccions a la confraria. Des de l'any 1940, després de la Guerra Civil, aquesta serà la tercera ocasió en la que un president no finalitza el mandat abans d'acabar la legislatura, fet que ja va passar sota el mandat de Domingo Borràs i Antonio Brull per les seves dimissions. La legislatura actual finalitzaria el 2016.
Recorda, el 9 de novembre tens una cita. Perquè tots estem convocats a la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya amb la següent pregunta. Voleu que Catalunya esdevingui un estat? En cas de resposta afirmativa, voleu que aquest estat sigui independent? Informa't al 012, agentcat.cat o al web 9nconsulta2014.cat. El 9 de novembre, tu decideixes. Generalitat de Catalunya.
L'informatiu inútil.
El recorregut informatiu de la jornada passa avui també per Amposta. Una empresa de la capital del Montsià ha creat una aplicació per a mòbils per tal de facilitar les explicacions durant les visites als museus. Una iniciativa que de moment s'implanta als museus de Tarragona, Lleida i Girona. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, des del mes d'agost l'empresa ampostina Flux es troba en ple procés de desenvolupament d'una aplicació per a les xarxes de museus de Catalunya. El projecte surt des del Departament de Cultura de la Generalitat i es finança amb una part dels ingressos que s'obtenen amb la taxa turística catalana destinats a potenciar el turisme de museus. Referent a l'aplicació, servirà perquè els visitants dels museus puguin visualitzar o reproduir en el seu idioma els continguts de cadascun dels equipaments. Abans d'acabar l'any ja estarà disponible tant per iPhone com per Android en 5 idiomes i per museus de Tarragona, Lleida i Girona. Més endavant s'incorporaran els de Barcelona i d'altres funcionalitats. Anem a escoltar a David Romaní, aquest ampostí, que és el gerent de l'empresa Flux, creadora d'aquesta aplicació. L'escoltem.
Probablement l'any que ve es faran algunes millores i s'afegiran funcionalitats com la possibilitat de comprar entrades als museus directament des del mòbil, des d'aquesta aplicació, o que tingues la possibilitat també de subscriure't a una agenda global on pugues rebre notificacions quan es produeix una exposició nova, un museu que tu estàs interessat en seguir, o per tema o per categoria de les exposicions que es poden fer.
Amb aquesta iniciativa, doncs, s'aconsegueix un canvi de paradigma, de passar d'usar audioguies a retolar-lo tot en diferents idiomes al museu, tal com ho ha apuntat Romaní, a que sigui l'usuari amb el seu smartphone qui pugui consultar aquest contingut amb el seu idioma en aquests museus de moment de Tarragona, Lleida i Girona.
De l'1 al 13 d'octubre, festes quinquenals d'Alcanar. Més de 24 quilòmetres de carrers ornamentats en flors fetes a mà, catifes i altars d'extraordinària bellesa, elaborats pels veïns durant mesos de treball. Perquè les quinquenals d'Alcanar són vivències i convivències. Poble, treball, germanor, tradicions, cultura, festa i religió. També records, emocions i renovació d'una vella promesa, la de tot un poble i de la que enguany se complixen 75 anys. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Alcanar us convidem a gaudir d'un símbol d'identitat pròpia, la nostra millor tarja de presentació, en Q de Quinquenals. Declarades com a festa tradicional d'interès nacional, us hi esperem.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat repassem la jornada futbolística dels equips del territori, una jornada que avui dilluns ens arriba marcada per la crònica d'este partit en el grup segon de la primera catalana que enfrontava els dos representants que tenim a les nostres comarques, l'Amposta i la Rapitenca. Derbi de rivalitat comarcal que finalment va acabar decantant-se en favor dels rapitencs pel resultat d'1-2, tal com en la seva crònica esportiva. Avui, des d'Amposta Ràdio, ens explica Manel Ramon.
La Unió Esportiva Rapitenca s'ha emportat el duel comarcal del Montsià en vèncer el club de futbol Amposta per 1-2 a l'estadi municipal Ampostí. Un partit en una primera part força atrevada en què l'Amposta s'ha avançat al minut 17 amb un gol de Becerra, tot i que al minut 39 l'expulsió en tarja roja directa del jugador Ampostí Barrufet ha estat determinant. Així ho explicava l'entrenador Ampostí, Toni Teixidor.
D'una jugada molt important com és l'expulsió d'un jugador nostre. Hem jugat pues, 60 minuts amb 10 i aquestes coses, pues, bueno, encara que anàvem 1-0 guanyant, lògicament ells atacaven, volien empatar el partit. D'una jugada molt important com és l'expulsió d'un jugador nostre. Hem jugat pues, 60 minuts amb 10, i aquestes coses, doncs, bueno, encara que anàvem 1-0 guanyant, lògicament ells atacaven, volien empatar el partit, nosaltres ens hem de fer, jo diria que francament bé, ha sigut una pena. Pues.
La Rapitenca, amb 2 gols a la segona part, de Gasparín al 26 i de Agus al 44, han decantat el partit a favor de la Rapitenca, que s'emporta els 3 punts.
Gràcies, Manel. A la classificació d'aquest grup segon de la Primera Catalana, la Rapitenca, després de 4 jornades disputades, ocupa el tercer lloc de la classificació amb 7 punts, mentre que l'Amposta és desè, en este cas sumant 5 punts. De la Primera Catalana passem a la segona, on militen molts dels equips de les nostres comarques. Els resultats del grup 6è en aquesta 4ª jornada de campionat van ser l'Ampolla 2, Deltebre 1, Camarles 1, Canonja 2, Tancat 0, Cambrils 1, Catalònia 2, Jesús i Maria 2, Alcanar 3, Remolins Vítem 1, Vilaseca 1, Tortosa 1, La Cava 5, Sant Pere i Sant Pau 0, Roda de Barà 1, Valls 1 i Gandesa 2, Campclar 0. A la classificació és líder el Vilaseca amb 10 punts, seguit de 3 equips, Remolins Vítem, La Canonja i Gandesa, que en sumen 9. I acabarem aquesta repassada a la jornada futbolística fixant-nos en els resultats del grup primer de la Tercera Catalana, també 4ª jornada de campionat, i en este cas els resultats: Batea 3, Perelló 2, La Sénia 2, Aldeana 1, Santa Bàrbara 0, Ulldecona 1, Sant Jaume 1, Horta 1, Roquetenc 4, Alcanar B 0, Ginestar 1, Mora la Nova 2, Campredó 1, Godall 4, i tenim 2 partits sense resultat, 2 partits suspesos, com són el Pinell l'Ametlla i el Flix Corbera d'Ebre. Són líders empatats a 10 punts en el grup primer d'aquesta Tercera Catalana a la classificació, el Roquetenc i el Batea. I del futbol passem a les curses de muntanya. Ahir diumenge se celebrava, enguany ja era la 8ª edició, com és tradició, l'últim cap de setmana del mes de setembre, en la pujada al Montsià Memorial Francesc Bord Madro, una 8ª edició d'una cursa que forma part del Circuit Català de Curses de Muntanya, que organitza la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i també del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre. Una cursa que un any més va reunir nombrosos aficionats i també participants, corredors i corredores del món de les curses de muntanya, una gran afluència de públic, tot i la pluja que ahir durant la jornada va acompanyar el municipi d'Alcanar, i un cap de setmana que va tindre el seu punt àlgid a les 8 del matí amb el tret de sortida en aquesta cursa que enguany presentava un recorregut de 28 km i mig i un desnivell positiu de 1.350 metres. 150 van ser els corredors que finalment van prendre la sortida, una cursa que recorre gran part dels racons més emblemàtics i atractius de la Serra de Montsià, amb vistes espectaculars sobre el Delta de l'Ebre i també la plana interior de la comarca del Montsià i les poblacions del nord de Castelló. El fet que la cursa formés part del circuit català va fer que enguany haguessin d'haver 3 variants, depenent de la modalitat: la cursa absoluta, la cursa sub-23, amb una distància de 26 km i mig i 1.335 metres de desnivell, i també la cursa júnior, amb un recorregut de 14 km i desnivell positiu de 570 metres. Dir també que a les 8 i mitja del matí van sortir els participants de la marxa popular, en este cas 200 marxadors i marxadores que van completar un recorregut de 16 km i un desnivell positiu de 570 metres. Amb aquest guió es va donar la sortida a tots els corredors participants de la cursa, com dèiem, a les 8 del matí, una cursa que a nivell masculí va tindre com a guanyador un vell conegut de la competició, Josep Maria Pijoan, de l'equip Borges Trail, que ja va guanyar també aquesta mateixa cursa l'any 2011 i que finalment s'acabaria emportant la victòria, tot i que, com a anècdota, cal destacar que va arribar uns minuts més tard a l'hora de sortida. Va sortir més tard que tots els participants, això no va ser obstacle per a que finalment s'acabés imposant amb 2 minuts d'avantatge. El guanyador va completar el recorregut en 2 hores 37 minuts, amb 2 minuts d'avantatge, com diem, sobre Víctor Agreda, de l'equip Ultra Lleida, que va ser el gran rival de Pijoan durant tot el recorregut. A 2 minuts del segon classificat entrava el tercer, Mustafà Basit, de la UEC Tortosa. Tots 3 completaven el podi d'honor de l'edició d'enguany de la cursa del Montsià. Pel que fa a les fèmines, l'ebrenca Judit Lamas, de l'equip Team Flowers Lo Corriol, que està fent una temporada tant a nivell nacional com internacional excel·lent, sobretot en el camp de les curses d'ultraresistència, finalment Alcanar acabaria també emportant-se la victòria amb una gran autoritat sobre la resta de competidores. La guanyadora Judit Lamas va completar el recorregut en 3 hores 15 minuts. Segona arribaria Sílvia Puigarnau del Guisonenc amb 3 hores 23. La tercera Marta Batalla amb 3 hores 31 minuts. A continuació i en quart lloc entrava la corredora canareva i també regidora a l'Ajuntament d'Alcanar, membre de l'agrupació excursionista Eva Queralt, amb un registre de 3:36. Fer esment també que en la resta de categories existents dins aquesta prova i puntuables per al circuit català, en categoria júnior el guanyador va ser Josef Abagat de la UEC Tortosa amb un temps d'una hora 13 minuts, mentre que en el cas femení júnior van entrar juntes a meta les dues primeres classificades, Carla Gisbert del Montbai Camposta i Sara Bages del Trail Roquetes. Totes dues van aturar el crono en 2 hores i 10 minuts. Pel que fa a la categoria sub-23, la primera posició va ser amb molta superioritat dominada pel jove canareu Sergi Matamoros amb un temps de 3 hores 16 minuts, amb gairebé 15 minuts d'avantatge sobre el segon classificat. Pel que fa a nivell local, comentar la setena posició en la categoria absoluta d'Emili Valls, que inclús va tindre opcions de podi en alguns moments de la cursa. També Joan Sancho d'Alcanar va ser novè i John Reverter desè. En la categoria femenina, com hem dit, Eva Queralt va ser quarta a la classificació i primera local per davant d'una altra corredora canareva com Rosa Reverter. Fer especial esment enguany també de la gran participació de corredors locals en una cursa que cada cop demostra que més gent del municipi s'atreveix amb una distància major. En categoria veterà masculí, el guanyador va ser Francesc Pont de l'equip Machacuca i la primera veterana femenina va ser la canareva Rosa Reverter. En màster masculí, imposaria Nacho Volta de l'equip Valls Atmosfera Trail i en categoria femenina en este cas no hi havia participació. Per últim, dir també com a anècdota de la jornada que durant el transcurs del matí es va rebre sota l'arc d'arribada de la cursa a Alcanar Carles Aguilar, un corredor català que dilluns passat sortia des de Portbou per recórrer en etapes tota la costa catalana arribant a Alcanar aproximadament ahir diumenge sobre les 12 del migdia. Un petit homenatge que se li va fer des de l'organització en aquest corredor que realitzava aquest repte en favor de l'Associació de Paràlisi Cerebral i que va ser també un dels moments emotius de la jornada.
Sergio Dalma presenta el seu últim treball, Cadore 33, a Alcanar, dins de les festes quinquenals. Venda anticipada d'entrades a La Volta, La Cafe, Punt de Trobada, Fort de Marià, l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme. Venda anticipada 12 euros i preu a taquilla 15 euros. 11 d'octubre, a les 12 de la nit i a la carpa de festes, actuació de Sergio Dalma. Dins de les festes quinquenals d'Alcanar. T'hi esperem.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Intenses pluges les que hem tingut aquesta nit i matinada cap a les comarques gironines, 147 litres a Salitja, 133 a Vilablareig, 126 a Juià, però a més també hem de destacar d'ahir a la tarda, vespre, doncs aquest 111 a Sant Quirze del Vallès, 116 a Vallirana. Déu-n'hi-do la pluja, déu-n'hi-do la inestabilitat, però que avui al matí tenim aquesta petita treva, una pausa pel que fa a la inestabilitat, amb boires, amb núvols baixos, afectant moltes comarques interiors, també cap a la façana litoral i prelitoral, i això sí, amb un ambient molt suau. Les temperatures a primera hora poc baixen dels 15-16 graus en molts sectors, fins i tot 17-18 graus a tocar de la costa i cap a l'interior. Boires, núvols baixos que s'anirien trencant i de nou a la tarda la inestabilitat tornarà a guanyar terreny. Ruixats, tronades que poden descarregar i encara a la tarda ho podrien tornar a fer amb intensitat, sobretot més probables cap a les comarques del nord i nord-est. A alguns punts de la costa central i també a darrera hora aquests ruixats podrien tornar a treure el nas per les terres de l'Ebre. Així continuaria sent durant la setmana, amb estones amb més estabilitat, però sense acabar de marxar del tot aquesta possibilitat de ruixat, sobretot a tocar de la costa.
Amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora de tancar, posar el punt i final i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns 29 de setembre, que novament ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Demà hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, gràcies per la vostra confiança. Passeu molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutter.